Antonio Hidalgo ha despertat el Centre d'Esport Sabadell del somni de la Copa del Rei.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal? Com esteu? Us reconec, havíem fet volar molts coloms a la prèvia, havíem fins i tot fet una mena de fantasia de poder o d'estar a punt de rebre un equip de primera divisió aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, però les categories estan per això, estan per alguna cosa, i ahir no podem dir que no s'imposés la lògica. El Depor, el líder de segona divisió, va acabar amb aquesta il·lusió arlequinada, amb aquesta aventura a la competició del CAO. No va necessitar ni de les seves estrelles. Amb un parell de fogonades a la segona meitat en va tenir prou per aigualir aquest primer partit de Copa a l'estadi en més d'una dècada. Però sincerament va ser una derrota que no va ser del tot amarga. Primer perquè el Sabadell va mirar als ulls, a la cara, a un autèntic equipàs que, tot i jugar, insistim, amb força suplents, té una qualitat més que contrastada. Segon, perquè l'assistència, déu-n'hi-do, gairebé 8.000 persones van assistir ahir al temple en la millor entrada amb diferència de la temporada, en una estampa que va fer molta patxoca. I tercer, perquè el club també va saber estar a l'alçada amb l'homenatge a la prèvia a tota una llegenda arlequinada com és l'Antonio, com és l'extècnic i excapità del primer equip arlequinat. Però la Copa ja és història, i d'aquí a 48 hores, una mica més per ser més precisos, 51 hores, torna o visita un altre cop a l'estadi un altre rival exigent i a més entrenat per un altre exarlequinat que aquí va deixar un bon record, com és Miguel Álvarez.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Número rodó, programa rodó, programa número 1700 de l'Hotel Suís, que fem possible amb el Toni González, al control tècnic.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, que el Barça ha fet oficial la renovació d'Eric García fins al 2031. Avui, per cert, a les 6, cita important pels amants del futbol de seleccions, hi ha el sorteig del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic de l'estiu que ve. Per primera vegada, recordem, amb 48 seleccions al bombo. Tornant a aquesta Copa del Rei, eliminacions ahir també dels altres equips, equips catalans. L'Espanyol va caure 1-0 al camp de l'Atlètic Balears, de segona federació, mentre que el Sant Andreu va fregar la gesta davant el Celta, però va caure a la tanda de penals després de l'1-1 del temps reglamentari i la pròrroga. En bàsquet, tot això, avui tenim Eurolliga, tenim Estrella Roja Barça a les 8, Panathinaikos València un quart d'hora més tard i Baskonia Olimpia Milà un quart d'hora més tard. Ahir el Real Madrid va guanyar a la pista de l'Efes 75-81. I avui tenim tot això.
A la recepció.
Avui tenim el post d'aquest partit del Depor i també la prèvia del duel de l'Ibiza d'aquest diumenge a les 4 de la tarda. Farem aquest primer i únic tastet també amb les estadístiques del partit. A més, la prèvia dels tornejos del Can Rull i del Top Bàsquet que tenim en aquest pont de la Puríssima. Juga avui el Club Natació Sabadell de Futbol Sala. Avui també pendents de Carles Coll, que es podria penjar la primera medalla a l'Europeu en piscina curta de Lublin.
L'actualitat de la primera ref.
Avui també marcada per aquest recompte d'equips que han passat a la Copa. Tenim 5 equips de primera federació a 16ens. L'Ourense, tot i que és cert que aquest computa com a Copa Federació, tenim el Guadalajara, el Talavera i dos del grup 2, finalment, el Real Murcia i l'Eldense. Parlant precisament de l'equip pimentonero, Pedro Benito ha estat escollit com a MVP del mes de novembre a la categoria. Recordem que serà rival del Sabadell dissabte de la setmana que ve a l'Enrique Roca. I avui tenim un Sevilla Atlético Nàstic que inaugura la jornada 15 a 8:45 del vespre.
La notícia curiosa.
LeBron James portava 1.297 partits de lliga regular a l'NBA anotant 10 o més punts, que es diu ràpid. Doncs aquesta ratxa, que s'allargava des del 2007, ha acabat aquesta matinada. L'estrella dels Lakers
en duia 8 punts, quedava només una possessió contra els Toronto Raptors, però en comptes de llançar cistella ha assistit a Rui Hachimura, que ha clavat el triple de la victòria sobre la Botzina. Per tant, així s'ha acabat aquesta ratxa de l'astre de Los Angeles, que recordem complirà 41 anys aquest mes de desembre.
De quin partit no estarem pendents?
Del St. Joseph's Manchester 62 de la Lliga de Gibraltar, que arrenca a les 9 de la nit.
I a les xarxes socials.
La sorpresa de la plantilla de l'Ibiza, el seu director esportiu, a Javi Lara, que bufava espelmes.
Veros cómo está bien el día a día, tengo bastante porque veo que os ha cambiado toda la cara y a mí también. Seguí así que me pilláis pronto.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs d'un vestidor a un altre. Avui felicitem l'analista del Sabadell, exbecari, per cert, sempre ho diem, de Ràdio Sabadell, el Gerard Puentes. I a la intel·ligència artificial li hem preguntat que com creu que pot afectar aquest pont de la Puríssima a l'assistència de públic aquest diumenge.
Malauradament, pinten bastos per a l'assistència. Un, l'efecte Sandwich, el partit cau just al mig del pont. Això és el pitjor escenari possible per a l'estadi. 2. Ningú torna diumenge, a diferència d'altres anys, on diumenge a la tarda la gent ja torna per treballar l'endemà. Aquest cop la gent allargarà l'estada fora fins dilluns a la nit. 3. Només els fidels que es queden, molts socis que tenen segona residència o fan turisme, hauran marxat divendres, dissabte, i no tornaran expressament pel partit si tenen festa l'endemà. Conclusió. L'assistència es veurà molt més afectada que en un cap de setmana normal. Serà un dia per als valents que s'hagin quedat a Sabadell. El club haurà de fer molta crida perquè l'estadi no es vegi massa buit davant un rival tan potent com l'Ibiza.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs vinga, va, som-hi. Ens posem en marxa en aquest divendres 5 de desembre del 2025 a les portes d'aquest cap de setmana llarg. 4 minuts per un quart de dues. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau, com estàs?
Avui no torno a saludar la nova Creu Alta.
Per variar.
Per variar aquesta temporada. Dels 7.650 que vam tenir ahir a l'estadi, ja veurem. Ja veurem, d'aquí a, com dèiem abans, d'aquí a 51 hores.
Pinten pastos, sí. Que deia la intel·ligència artificial, i és així. Realment, caient enmig del pont, diumenge 4 de la tarda, ja ho sabíem des de fa setmanetes, quan es va publicar l'horari d'aquest Sabadell U de Ibiza, però bé, segur que els que es quedin aquí doncs, aniran a l'estadi, perquè al final estem parlant d'un bon partit del que tindrem demà passat.
Vinga, va, anem per parts, perquè avui, com diem, és un programa molt, molt i molt farcit. Tenim aquest post de l'eliminació a la Copa a mans del Deportivo. Tenim també la prèvia del Sabadell-Ibiza d'aquest diumenge a les 4, que torna a la Lliga. D'entrada, anem per ordre cronològic. Comencem per aquest adeu, el somni, aquesta il·lusió de la Copa aquí a Can Sabadell.
Sí, ens havíem tots
trist, eh?
Sí, ens havíem fet tots il·lusions de veure si el Sabadell es podia enfrontar a un equip de primera divisió, fins i tot top, fins i tot alguns dels participants de la Supercopa. Havíem especulat també fins i tot amb el fet de que si tocava el Rayo, que si tocava jugar el dia de Reis, etc. Bé, no va poder ser. Al final, amb aquest 0-2, victòria del Deportivo de la Coruña d'Antoni Hidalgo i a la nova Creu Alta en aquesta eliminatòria dels 32ens de la competició. No va fer un mal partit l'equip Vitori, no va estar gens malament el Sabadell, però al final al davant tenies a qui tenies i es va demostrar per què aquest Depor no només és que estigui una categoria per sobre teu, sinó que per què també lidera la Lliga Hypermotion, sent molt més contundent a les àrees, sobretot a la segona meitat, quan van arribar aquests dos gols dels d'Antonio Hidalgo. Però al final això, poc a retreure a un Sabadell que va plantar cara a un equip que al final està cridat perquè no va ser un aspirant a primera divisió la temporada que ve.
I així fem aquesta gran lectura que fèiem realment també ahir al Sabadell en joc, en què l'equip va estar bé, l'equip de Ferran Costa va jugar de tu a tu a tot un Depor, va tenir les seves ocasions a la segona meitat, no les va saber aprofitar i just després d'aquestes ocasions clares van arribar els gols coruñesos que van deixar fora de combat el Sabadell. Pensaven aquestes possibilitats de rebre un Supercopa, si hagués passat el Sabadell, crec que eren d'un 40%, perquè haguessin quedat 3 Supercopa, un va a l'Ourense.
Sí.
Un altre va
al Balears.
Balears, i llavors haurien quedat dos Supercopes per cinc equips de primera federació si hagués passat el Sabadell.
No et passis més mala sang.
No, no em faré més mala sang.
Ara, ja
era un 40% d'opcions. Si
a mi m'estàs fent mal, m'estàs posant més trist, ara, de veritat. No, de veritat, perquè al final potser seria una mica més de tribuna preferent que no pas Hotel Suís, això de Vitori, i vaig ràpid. Però és evident que la Lliga és el més important, és el que et marcarà al final de temporada si has fracassat, si has complert l'objectiu, si és més decepció, si no... Però la Copa del Rei està per això, sobretot per equips que estan més a sota, per crear aquestes il·lusions, per fer-te un nom també en el país i per jugar partits. El d'ahir va estar força bé, però fins i tot contra equips grans de primera divisió. Per tant, normal que tots ens il·lusionem en una competició que, insisteixo, encara que no sigui la més important, sí que desperta aquestes il·lusions.
La barreja d'ahir era un mix, podríem dir, entre aquesta tristesa per l'eliminació, que entrava dintre dels plans i de la lògica, perquè venia l'equip que venia a l'estadi, i el punt també d'orgull pel que deies tu, no? Pel partit que va fer l'equip.
Sí, una mica el que estàvem comentant ara, Vitori, que al final tots pensaven que aquest Sabadell podia tenir les seves opcions davant del Depor, no partia com a favorit ni molt menys, però pel que estava demostrant fins ara l'equip de Ferran Costa, per què no? Esperàvem que sí que li plantés cara al Depor, ho va aconseguir l'equip, va complir aquestes expectatives, però el que dèiem, aquesta diferència amb l'encert, quan van tenir les ocasions uns i altres. I de fet, Ferran Costa, crec que amb aquesta decla, el comencem a escoltar el de Castelldefels, feia el millor resum de què es va veure sobre el terreny de joc ahir durant els 90 minuts que va durar l'eliminatòria.
Des del joc crec que va estar molt bé, que hem tingut moltes arribades, diria que hem tingut el doble d'arribades que ells. A nivell és simple, ells amb 9 arribades es rematen 8 cops i rematant de 8 cops 6 van a porta, tu arriben 18 cops, has de rematar 9 i van menys a porta. Al final crec que la contundència a les àrees ha marcat la diferència, però que l'equip ha demostrat que creu molt en el que fa li dona per competir contra grandíssims equips i que hem de seguir creixent en la idea.
Feia aquest recompte d'aproximacions, d'ocasions, el tècnic de Castelldefels, realment la cosa va estar... Si poses unes ocasions i unes altres a la balança, el balanç, això, queda, valgui la redundància, força, força equilibrat.
Sí, potser les que va tenir el Depor també a la primera meitat van ser clares, en el sentit que Fuoli va estar exigit en les vegades que va haver d'intervenir, però sí, realment, amb aquestes ocasions que també va tenir el Sabadell, va tenir l'oportunitat de posar-se fins i tot per demanar el marcador, perquè és que deies que la segona meitat, em sembla que el gol del Depor, el segon, va venir uns minuts després que Kostia tingués aquella
correcte,
de cap
sí.
Al segon pal, però de fet a la primera meitat recorda la Ton Ripoll de volea rematant-la sí. Al segon pal, que no va estar gens malament, i sobretot, per exemple, la d'Artur Bonaldo des de la frontal, després d'una sèrie de rebots, que va passar fregant el pal. Per tant, el Sabadell també va tenir
tot,
les opcions.
Fins i tot la de Quadri. La segona meitat comença amb aquesta ocasió, amb aquesta recuperació de
sí.
Quadri, el xut que surt un pèl creuat, i al cap de res, 5 minuts mal comptats, en una sortida de pilota defectuosa del Sabadell, recupera ràpid el Depor i acaba la jugada amb aquesta centrada des de la banda dreta de l'atac coruñés, que remata Cristian Herrera, que va ser protagonista, no confondre amb l'exarlequinat.
Sí, no confondre amb l'exarlequinat, però sí, com dius, protagonista, marcant aquest 0-1, per cert, no estàvem fora de joc, vista la repetició, doncs és evident que el gol era legal, el del Depor que posava el primer en el marcador, i el mateix Cristian Herrera es va encarregar d'assistir una passada filtrada a la perfecció perquè Rubén López també definís amb qualitat per superar a Diego Foli per segona ocasió. Per tant, aquest 0-2 que ja va sentenciar el partit, però és cert també que el 0-1 li va fer una mica de mal al Sabadell, que li va costar una mica reaccionar després d'encaixar aquest primer cop, i així també ho reconeixia Jannar Fornés.
Era la idea principal, tenir personalitat davant d'un equip que va primer en la superior categoria, i crec que així ho hem demostrat. Des del primer minut hem entrat bé al partit, hem tingut ocasions, sobretot a la primera part, i la segona part doncs el cop del gol ens ha fet mal i després ja ha estat una mica més difícil.
Jannar, per cert, una de les novetats, una de les molt poques novetats en el dia d'ahir a l'11 de Ferran Costa.
Intuïem en les paraules del tècnic de Castelldefels en roda de premsa prèvia que trauria un 11 molt competitiu. I fins i tot ja ens van entrar els dubtes de si José Ortega jugaria sota pals com va passar a Sa Pobla, a la Copa Catalunya, etc., o si apostaria per Diego Foli com va ser finalment. Així que vam tenir un 11 bastant, bastant reconeixible, començant per la porteria. És cert que si miraves a la davantera, Miguelete, Rubén Martínez no serien els dos davanters habituals. És més, estan jugant, a més, les últimes setmanes com a parella a dalt Agustín Costia i Rodrigo Escudero, que van entrar a la segona meitat. Però més enllà d'això, un 11 això molt reconeixible, molt de la Lliga, amb aquesta gran novetat de Gennard Fornés, que si no hagués estat lesionat segurament també l'haurien vist d'inici durant més setmanes. Però bé, al final, Gennard Fornés, protagonista del Sabadell, pel fet de reaparèixer com a titular per primer cop des que es va lesionar, per tant, per primer cop des que el vam veure d'inici a la primera jornada, i així es va sentir el barceloní.
La veritat és que estic content, ha sigut un procés bastant dur, i després de 3 mesos doncs, agafar el ritme de competició que porta aquest equip, que juguem a ritmes tan alts, doncs, no és fàcil. I ha estat des que vaig tornar a entrenar, doncs, ha sigut un mes en el qual he anat progressivament, i avui ha sigut la primera titularitat, i la veritat que m'he trobat bé, m'he sentit a gust, i bé, estic content, la veritat, per aquesta part.
Bones sensacions del barceloní, que això, de mica en mica, torna a agafar ritme i ha de ser un home important en els esquemes de Ferran Costa. Faig un petit parèntesi. Pel que ens diuen, d'aquí a uns minuts haurien de sortir els horaris de la jornada 18, la primera del 2026, la del Rico Pérez. Sergi Parc.
2, 3 o 4 de gener crec que surt, no? És divendres, dissabte, diumenge.
M'estic colorant un dia 2 a Alacant. No, bé, no sé, no dic res. No sé.
Per poder...
Sí, per poder pot passar. Pot passar perfectament. Però bé, d'aquí una estona sortim de dubtes. Aquest partit serà fora de casa, insistim, al Rico Pérez, l'últim desplaçament de la primera volta. Tornant a casa, tornant a la nova Creu Alta, ho dèiem al principi, al sumari, a l'inici d'aquest Hotel Suís, un dels punts més positius, que ens deixa més satisfets del partit d'ahir, és el coloret que feia l'estadi de la nova Creu Alta.
I això que els socis, doncs això, havien també de passar per caixa després de tota aquella polèmica que va quedar mitigada amb la compareixença del president Pau Morilla Giner. Igualment, l'afició, els socis, van respondre gairebé 8.000 persones, o aquestes 7.651, diria que era la xifra exacta que va donar el club. Per tant, gran assistència. Podríem dir que va ser la primera gran assistència, o que es va passar la mitja entrada, crec, sí, de la temporada, i per tant, en Ferran Costa a la banqueta. I així ho va viure també sobre el mateix terreny de joc el tècnic Arlequinat.
Agrair, no. Sí, no és que no és agraïment, és orgull de poder jugar a casa en aquest ambient de futbol. Crec que ha sigut un, vamos, espectacular. La nostra afició, la veritat que està fent, està increïble.
Agraït, content per aquest aspecte, i alhora, doncs, això, amb aquest sentiment una mica de tristesa per no haver pogut regalar a tota aquesta gent present a les galeries del Temple una victòria que hauria donat aquest passi als setzens de final, però insistia Ferran Costa en el fet que els seus homes ho van donar absolutament tot.
Fotuts, perquè volíem jugar un altre partit més de Copa del Rei mínim, i després, pues, amb la sensació que estic dient, volem aprendre dels millors. O sigui, ells són els millors de la categoria de dalt. Doncs aquest partit també ens serveix per saber quines són les coses que tenen aquests grans equips, i també per saber que les que nosaltres tenim, que ens diferencien de la resta, doncs ens serveixen per obligar i exigir a un equip que està sent el millor d'una categoria per sobre.
I aquest gran equip té a la banqueta un gran entrenador, ho està demostrant en les últimes temporades, com és Antonio Hidalgo. Un equip, a més, ho comentava Juvenal Itjogo durant la Transmi, ahir es va notar, en aquesta diferència de categories, es va notar el ritme, la intensitat, el físic. És un estil o una velocitat a la qual el Sabadell no s'havia trobat aquesta temporada. Segurament el partit va anar allò a 1.5, acostumats a que vagi a 1, a velocitat normal. Per tant, això també va haver de fer front al conjunt arlequinat.
Si em permets un punt de vista personal d'una jugada en concret, recordo una que tenia Joel Priego des de la dreta per iniciar una contra que podia ser perillosa pel Sabadell, flipant com van replegar 8 jugadors del Deportivo per organitzar les dues línies, però en qüestió de res, de pocs segons, i es van difuminar les opcions de contra perillosa del Sabadell. Vull dir, aquesta diferència de ritme crec que es va veure reflectida ja directament en una jugada d'aquestes.
Sí, sí, totalment. Aquest tipus de jugades plasmaven el que estem dient, que al final es va notar molt que, tot i no ser la unitat A purament del Depor, fins i tot aquesta unitat B té arguments i té físic i té cos i té joc, doncs, per plantar cara, com va fer ahir, equips de primera federació. Tornant al reprenent el fil d'Antonio Hidalgo, com dèiem, va ser això, un dels moments, un dels punts més emotius, sense cap mena de dubte, del partit d'ahir. Veure, com dèiem al principi, com el club aquesta vegada va saber estar a l'alçada de les circumstàncies per reconèixer la figura d'una llegenda del club.
Sí, i sense massa parafernàlia, perquè al final recordem que bé, hi havia aquesta eliminatòria i que anava a ser el rival del Sabadell pocs minuts després, però sí, un gest petit, per dir-ho així, però bonic. A més, Antonio Hidalgo acompanyat doncs, de diversos integrants que van conformar també aquell Sabadell gloriós de la temporada 19-20 que va acabar amb la Sense Marbella, el mateix jovent Alex Jogo, per exemple, que abans de pujar a la cabina el teníem sobre el terreny de joc. Bé, i altres integrants, fins i tot el Gerard Guardi, l'excap de premsa, que el tenia allà.
Es va colar per allà, no?
Sí, sí, amb la fotografia. Un gest del centre d'esports que agraïa així el mateix tècnic de Canovelles.
Donar les gràcies al Pau i a la Valen perquè em donen molt carinyo, em fan sentir un arlequinat més. Hem passat moltes situacions junts, hem gaudit molt, hem patit també molt. Soc abonat, soc soci, desitjo el millor pel club, està competint a un nivell molt gran. Com he dit, el Ferran està fent una gran tasca, també el Lucas, no és fàcil. Sabem la dificultat que té la primera ref, competeix contra tothom, avui ha demostrat i que ho tens per tothom, no?
M'encanta com parla en aquesta primera persona del plural, Antonio Hidalgo, quan es refereix al Sabadell, realment, eh?
T'ha agradat?
M'ha encantat,
doncs
sí.
Escolta aquesta, perquè encara ho accentua més, això, ja veuràs.
El Sabadell, el cap de setmanes, estic pendent del que fa. Ara, quan vaig a la seva entrada que jugàvem contra ells, bueno, pues, el veus més temps. Estan fent un gran treball. El Ferran és un gran entrenador i té molta varietat, posa amb molts problemes. Molt content de com està el club en aquest moment. L'any passat va ser un any molt difícil i un any que era d'imperatiu legal tornar a la primera ref, que és el mínim on hem d'estar. Molt content per la massa social, molt content per trobar-me molta gent. És un plaer estar amb vosaltres i bueno, sabeu que us desitjo el millor.
M'agrada perquè parla com a soci. Sí, sí. Parla com a soci. És que hem d'exigir que aquest equip com a mínim estigui a primera federació. La llàstima, bé, sempre és maco també veure la figura de l'Ignasi Salafranca, que és qui va dirigir el partit del Depor. La llàstima és que vam tenir Antonio Hidalgo. Bé, nosaltres el teníem molt a prop, el teníem en una de les cabines de l'estadi, però no estava allà a peu de gespa.
Sí, 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 va ser una imatge que ens vam perdre, però bé, igualment ell encara que no pogués viure el partit des de la zona de banquetes on tant i tant va estar acostumat, sí que, per exemple, doncs, bé, a part de saludar a tot el personal i rebre l'estima de moltíssims aficionats i socis, també va poder redescobrir algun dels racons de l'estadi, fins i tot feia la conya de la sala de premsa.
Sí,
que la
sí,
recordava
sí, sí.
Més gran i a més ho deia amb aquella sinceritat i ho recordava, em sembla que el Sabadell en joc, al final la seva última roda de premsa a la nova Creu Alta va ser el dia que es va acomiadar del club.
És cert que hi havia un plafó de vermell amb patrocinadors i tal, el típic de la Copa del Rei, que segurament feia que allò semblés encara més petitó, hi havia molts mitjans, però bé, comentava aquesta anècdota curiosa. Un Antonio Hidalgo que, per cert, també ho dèiem durant la Transmi, bé, al final de la Transmi, com es nota el caràcter que té el de Canovelles, que va fotre un crit, va entrar a la cabina de Ràdio Sabadell, va fotre un crit al tio, però bé, aquí queda aquesta anècdota. Aquí tanquem aquesta aventura del Sabadell a la Copa del Rei i tornem a canviar el xip i ens centrem a la Lliga. Amb un asterisc, dimecres que ve tenim una altra copa, la Copa Catalunya, però Sprint final per d'aquest 2025. Li queden 3 partits al Sabadell, 2 de Lliga i un de Copa... No, li queden, perdó, 3 de Lliga, 3 de Lliga i un de Copa Catalunya. Per tant, toca allò posar-se a acabar de fer el rush final, com li agrada dir a l'Aleix Rivell.
Sí, l'únic aquest sprint, déu-n'hi-do la pujada que fa per acabar. No és sí. Que sigui un sprint pla ni que faci baixada. Al final vens de jugar al Nou Sardenya de l'Europa i jugant aquest partit de Copa del Rei contra el Depor. Però és que ara, aquest diumenge, ja tens Ude Ibiza, visites el camp d'un Murcia que passa per un gran estat de forma i tanques el 2025 rebent el líder i encara amb un partit menys, Atlético Madrileño, com deies, amb aquest parèntesis de la setmana que ve, del Cornellà de la Copa Catalunya. Per tant, Tourmalet, partits exigents d'aquest centre d'esport Sabadell, que recordem, Vituri, fa qüestió d'una setmaneta estàvem dient que tenia aquesta condició d'invicta, que no havia perdut en cap de les competicions en la qual hi participen, ni tan sols en amistosos. Bé, doncs, en qüestió d'una setmana s'ha acabat la ratxa d'invicta en el global de les competicions, l'invicta a casa, s'han rebut els primers gols fins i tot a la nova Creu Alta i els va rebre foli del Depor.
Algú dirà, encara en Lliga no.
En Lliga encara no. Exacte, i esperem que no passi diumenge contra l'Ibiza, però bé, al final, aquestes ratxes que algun dia s'havien d'acabar i hi havia moltes possibilitats, per què no dir-ho, que passés aquests dies amb partits tan i tan exigents. Bé, doncs de tot plegat, i fa referència també Ferran Costa abans d'aquest partit contra l'UD Ibiza.
Hem de saber també quin és el nostre lloc, i això no vol dir renunciar i ser ambiciosos. Crec que amb la nostra proposta demostrem que volem jugar de tu a tu contra qualsevol, que aspirem a superar-los, intentarem treballar moltíssim amb els nostres jugadors perquè ells també vagin pujant al seu nivell i vagin creixent dins la categoria, però hi ha una realitat. Diumenge ve un equip aquí que ens triplica en el cost de plantilla. D'aquí 2 setmanes anem a jugar a un camp que... Pues si no ens triplica, pues no sé per on anirà. I després ve un filial que té un pressupost il·limitat.
Més clar, l'aigua. Ferran Costa, per referir-se al potencial d'aquests 3 pròxims rivals del Sabadell. Ens centrarem en el primer, en aquesta UD Ibiza, que a banda d'aquesta diferència de pressupost, clar, ha tingut una setmana neta. I això condiciona el partit d'aquest diumenge.
Sí, setmana neta i a més amb l'alegria d'haver guanyat l'últim partit. Però molta diferència en aquest sentit respecte al Sabadell, que no tindran ni 72 hores de descans, Vituri, entre l'eliminació d'ahir contra el Depor i aquest exigent duel contra la UD Ibiza, de jugar a les 7 del vespre i acabar cap al voltant de les 9 de la nit, a rebre l'equip de Miguel Álvarez a les 4 de la tarda. És que havent pogut, a més, jugar dilluns, en aquesta jornada que hi ha partits dilluns perquè és festiu dilluns per la Puríssima, doncs... El Sabadell juga diumenge i, a més, ho fa en un horari, bé, doncs això, matiner per la tarda, a les 4. No sé si estàs preocupat tu per com pot arribar físicament l'equip a aquesta cita.
Una mica, sí.
Servidor també. Gerard Fornés, no creguis que massa.
No sabia que jugava dilluns, també, però, bueno, fàcil que passi, doncs, si hem de jugar diumenge, jugarem diumenge, si hem de jugar dissabte, jugarem dissabte. Nosaltres sortirem al 100% i a donar-ho tot.
No ho diem nosaltres. Bé, ho diem nosaltres, sí. Però fins i tot ahir, a la Transmi, vam poder sentir un bon amic d'aquesta casa, periodista de Televisió de Catalunya, narrador habitual dels partits de Primera Federació, com és el Jordi Sunyer, comentar aquesta circumstància. Que dilluns es pot jugar perquè és festiu, que hi ha un Tarazona a Europa i que ni el Tarazona ni l'Europa han tingut Copa del Rei aquesta setmana. Per tant, sí. No costava res, no costava absolutament res. Perquè, a més, aquest partit... ara igual t'esguerro aquí el... Sí, t'esguerro el guió. Però aquest partit es fa per la Liga Plus, i per Futbol Club, per tant, no va pel canal lineal. Es podria haver posat tranquil·líssimament el dilluns a la tarda i avançar, per exemple, aquest Tarazona a Europa. No sé quan va jugar el Tarazona la setmana passada, però l'Europa, recordem que va jugar divendres. Per tant, l'Europa ha tingut 10 dies
sí.
per preparar aquest partit. És igual, és que m'escalfo jo sol. pendents de Kaiser a tot això, eh?
Clar, és que a més, pels jugadors que puguin arribar mig tocats, ni que sigui físicament, encara menys marge. I en el cas de Kaiser ahir, doncs ja vam veure que es queixava d'algun dolor a la zona de l'adductor. Bé, després em sembla que comentàveu que el veu veure sortir bé.
Sí, caminava amb relativa normalitat.
Amb relativa normalitat. Així que plena confiança per veure si realment no té cap trencament ni cap dolor greu muscular. Podem sortir de dubtes, segurament aquesta tarda, avui entrenament de recuperació. cap a les 4, així que a veure com el veuen també des de l'estaf i si està disponible per jugar a Kaiser.
Si fos algun altre futbolista, diria baixa confirmadíssima de cara a aquest diumenge. Sent Kaiser, ahir el tio sortia de l'estadi i es anava creuant amb gent i no es descartava per jugar aquest diumenge. I me'l crec, eh?
Sí, sí.
Tossut, però en el bon sentit de la paraula, posant el seu físic a disposició de l'equip. Va dir Ferran Costa, va explicar el que venim dient també fa dies aquí, que fa setmanes que no s'entrena al mateix ritme que la resta perquè vam arrossegant problemes musculars en aquesta zona. Per tant, l'aturada nadalenca li vindrà molt bé, però que no es descartava ni molt menys per jugar aquest diumenge contra la UD Ibiza. És una barbaritat, però bé.
Per tant, ara mateix, perdona, Vituri, l'única baixa confirmada, la de Jan Molina.
Sí, sí,
i en aquesta llista de baixes confirmades, de moment, que jo sàpiga, no hauríem d'afegir cap nom més, a l'espera, doncs, això, de veure l'entrenament d'aquesta tarda, el de demà, i veure com estan homes com Kaiser, etc.
I, per cert, David Estals pot jugar, eh?
Correcte, que ens preguntàvem allò, hi ha clàusula de la por? No hi ha clàusula de la por. David Estals s'ha dit per part de l'UD Ibiza, és a dir, que s'enfrontarà al seu equip de propietat, però no hi ha aquesta clàusula de la por i, per tant, sí que podrà jugar si Ferran Costa ho desitja.
Doncs aquí queda aclarida aquesta qüestió. Tot plegat per rebre un altre il·lustre exarlequinat, no de la magnitud que se mantengui, d'Antonio Hidalgo, però va deixar bon record en l'any que va estar aquí, la temporada 2015-2016, Miguel Álvarez.
Sí, un Miguel Álvarez que des de fa unes setmanetes que dirigeix aquesta UD Ibiza després que es carreguessin a Paco Gémez amb tota aquella polèmica. Però bé, a Miguel Álvarez li ha costat una mica donar amb la tecla. Va començar perdent el primer partit, va empatar els següents 4 i finalment la seva primera victòria amb la banqueta de Can Mises va arribar el passat cap de setmana, 3-0, això sí, contundent, contra l'Algeciras. Bé, en tot cas, un equip que se suposa que per pressupost, per potencial, per jugadors, per entrenador també, està cridat a estar en aquesta zona alta i Ferran Costa parla d'un partit que tindrà diumenge molt i molt exigent.
Contra Sant Lamdi, amb un cos de plantilla brutal, amb jugadors que han jugat al Manchester United, que són top dins la categoria. És un equip amb moltíssima capacitat, amb molts jugadors diferencials i que ens exigirà doncs, la nostra millor versió i entendre que hem de seguir creixent en un nostre per poder seguir competint contra equips de molt nivell.
I està molt bé quan mires la classificació i veus el Sabadell setmana rere setmana a la zona alta, però quan vas repassant-la i veus la igualtat que hi ha...
Veus el que ve al darrere.
Veus el que hi ha al darrere més, amb equips que se suposa que han d'estar, o que haurien d'estar a dalt i estan més a baix, etc., com el mateix Ibiza, i dius, calla, calla, que aquesta lliga està molt igualada i dues, tres ensopegades o dues, tres males setmanes i et pots veure ja en aquesta zona mitjana, mitjana baixa. Ho dic perquè l'Ibiza, al final, està situat 13, és a dir, zona mitjana baixa, amb 18 punts, que són tot just 5 menys que el centre d'esports que arrenca la jornada tercer. Per tant, tot això ja parla de la igualtat que hi ha al grup, que és més que evident. I per tot plegat, Ferran Costa, et porto una última del tècnic del Sabadell, demana humilitat i no obsessionar-se gaire amb el que digui la taula.
Per això no parlo mai de classificació. O sigui, nosaltres hem de tenir clar que l'any passat, ni l'any passat, no fa tants mesos, estàvem allà a Múrcia pràcticament resant perquè es tenia que pujar sí o sí i tornar a aquesta categoria, i el que està transmetent l'equip i veure'ns tot el que portem de competició a la part alta no pot fer que perdem de vista, que li perdem el respecte a la competició.
Tal qual. Subscric aquí paraula per paraula el discurs de Ferran Costa. No oblidem que el Sabadell ve d'on ve, que hi ha transatlàntics en aquesta categoria i que aquest tram final de 2025, tant de bo els resultats acompanyin, però serà dur pel centre d'esports Sabadell. Ho dèiem abans, Parc, avui s'obre aquesta 15a jornada.
Sí, a 8:45 de la vespre, partit del nostre grup, Sevilla Atlético Nàstic. De fet, és l'únic partit de la categoria. La jornada, com dèiem, es tancarà dilluns, però vaja, que pel que ens interessa, Vituri, recordo horaris, el xiulet inicial d'aquest Sabadell UD Ibiza, diumenge, 4 de la tarda a la Nova Creu Alta, en directe, per cert, a la televisió, la Liga Plus i Futbol Club, com deies abans, però, com sempre, evidentment, des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
Gràcies, Parc.
Fins ara, Vituri.
Va, rematem aquesta prèvia, per cert, d'aquest Sabadell Ibiza amb les estadístiques per segon dia consecutiu i posa veu la Mireia Sanz.
al llibre de registre.
Si el Depor porta dues temporades consecutives a segona divisió, després d'haver-s'hi estat tres a primera federació, el pròxim contrincant que passa per l'estadi ha fet el camí a la inversa. Endú tres a la categoria de bronze després de dos anys a la Hypermotion.
El rival.
De fet, la UD Eivissa ha jugat play-off les dues últimes campanyes, però enguany s'està trobant amb moltes dificultats, tantes que va fer fora Paco Gémez, tot i guanyar a la vuitena jornada a Múrcia. Al seu recanvi, l'exarlequinat Miguel Álvarez es va estrenar perdent a casa contra el Teruel. Després va venir l'eliminació a la Copa i quatre empats consecutius a la Lliga, però el cap de setmana passat va aconseguir el seu primer triomf, golejant per 3-0 l'Algeciras a Can Misses. Ara mateix, tot i ser tretzens, tenen la promoció i el descens a la mateixa distància, a dos punts.
La curiositat.
La banqueta dels eivissencs no ha estat un lloc segur per als entrenadors en els últims anys. La temporada 2020-2021 va ser l'última en què no van canviar d'inquilí. Juan Carlos Carcedo, curiosament, la darrera en què el Sabadell, amb Antoni Hidalgo a segona, tampoc ho va fer. Des de llavors, per les pitugues hi han passat Paco Gémez, Javi Baraja, Anquela, Lucas Alcaraz, Romo, Onésimo, Pep Lluís Martí, un altre cop Gémez i ara Miguel Álvarez. Al centre d'esports la tendència ha estat la mateixa, però toquem fusta, tant de bo la trenqui enguany Ferran Costa.
Una mica d'història.
Passem d'un exarlequinat, Antonio Hidalgo, que mai s'havia enfrontat al Sabadell com a entrenador, a un altre exarlequinat com és Miguel Álvarez, qui sí que té força història contra el centre d'esports. Aquesta serà la 17a vegada que als seus 67 anys es vegi les cares de la Lliga amb el conjunt arlequinat, 5 amb el Terrassa, inclòs el famós partit ajornat per la neu, 2 amb el Badalona, 1 amb l'Hospitalet i l'Alcorcón i 7 amb el Villarreal B. Tot i que l'últim precedent fos una derrota amb el filial Groguet per 0-3, la realitat és que el de Guarromán només ha perdut un cop més contra el Sabadell. Va ser en un derbi de fa gairebé un quart de segle amb un solitari gol de Xavi Molist.
Els precedents.
És curiós perquè la UD Eivissa ha estat un rival habitual dels últims anys, però aquest serà el primer partit oficial de la història entre tots dos equips. Els dos únics precedents fins ara havien estat dos amistosos a la nova Creu Alta. Un d'aquesta mateixa pretemporada resol amb empat a un, gols d'Escudero de penal i de BB, i el triomf per 2-1 de fa tres estius.
Amb el xiulet a la mà.
El navarrès de 37 anys i Imanol Irutzun Artola, que porta 4 temporades arbitrant a la categoria. 4 també seran les vegades que s'haurà creuat amb el Sabadell i els precedents no són massa bons. Un empat i dues derrotes. L'última, aquell dolorós 3-0 al camp del Sestao River l'any del descens. Amb la UD, en canvi, s'estrena diumenge. És un col·legiat, per cert, amb una mitjana baixa, 4,68 grogues i 0,21 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs feta aquesta prèvia del Sabadell-Eivissa de diumenge a les 4, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. I a tot això és un cap de setmana llarg de molta activitat esportiva aquí a Sabadell. Per exemple, en futbol benjamí, el municipal de Can Rull, Paco Herrera, ja ho tenen tot preparat per acollir a partir de demà una nova edició del memorial Luque Gallardo. Estem parlant d'un dels tornejos de futbol formatiu més prestigiosos del territori enguany i enguany, volíem dir, tornarà a presentar un cartell de luxe. Us ho explicàvem dimarts, quan es va dur a terme la presentació, però més enllà dels Barça, Espanyol, Atlético, PSG, el que més crida l'atenció és que la nòmina d'equips xinesos puja a 4 en aquesta edició. Santi Ribalta, el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, es felicita per mantenir aquest nivell al torneig.
Aquest torneig, que el vam canviar de data, abans era el Ciutat de Sabadell, que es feia a l'estiu, i ara és el pont de la Puríssima, per dir-ho així. Clar, cada vegada n'hi ha més tornejos d'entitats més grans que nosaltres i costa molt portar canteres punteres. Però, donat això que portem tants anys, la veritat és que la gent ens acull bé i és un torneig referent en aquesta categoria de benjamí de sub-10.
Aquesta 16a edició, a banda de recordar les figures de Manuel Luque i Àlex Gallardo, servirà enguany per retre homenatge a Vicenç Sanahuja, que ens va deixar el passat mes de juny sent el soci número 1 del Can Rull. Ho recordava la regidora d'Esports, Montse González.
Aquesta edició també té un component especial, és el record a Vicenç Sanahuja, una figura històrica del club i una persona estimada per tota la família del futbol de Sabadell.
Doncs demà a les 9 del matí arrencarà aquesta fase de grups del memorial que es tancarà diumenge amb la final a partir de les 2 del migdia.
Oh, 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 oh. no és fàcil gestionar això i al final l'equip ho ha sabut gestionar també perquè crec que hi ha una sèrie de perfils que es van incorporar al mercat d'hivern que també han fet créixer en això.
Marques el 85,5, ja no tens temps d'un hipotètic 2-2 perquè ja se t'ha menjat l'afegit i una mica que perds temps d'una cosa i l'altra i ja no et dona temps a remuntar-ho.
Factors com l'horari del partit, no? Serà important, no? A veure quants arlequinats ens podem desplaçar, però crec que serà un factor important també.
La mateixa tertúlia, el mateix dia, el mateix horari, però ara a Primera Federació.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Fred, 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 més fred, 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 superfred, segueixes fred.
Si el fred et persegueix aquest hivern, a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiador, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat Ponés, on compren els professionals. Obramat.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, l'últim de la setmana. Estàvem parlant de cites importants aquest cap de setmana. L'altre clàssic de Sabadell per aquestes dates que arrenca demà és el Top Bàsquet, que també arriba a les 16 edicions. Enguany el torneig que organitza l'Escola Pia, torneig de minis i d'infantils, es distribueix en 5 pavellons, el mateix recinte de la Pia, a Cal Balsac, al pavelló sud, a l'oest i al nord, que com sempre és el que acollirà les finals durant la matinal de dilluns. Serà l'edició més multitudinària i amb més presència femenina de totes. I per fer la prèvia, el Sergi Parc ha conversat uns minuts amb un dels seus organitzadors, el David Prieto.
Vinga, amb el David Prieto, un dels organitzadors del Top Bàsquet. Què tal, David?
Doncs molt bé, aquí estem a la roda de premsa. Bueno, recent acabada, sí, sí.
En el moment que soni aquesta entrevista estarem a poques hores de que comenci aquesta 16a edició del Top Bàsquet. No sé què destacaríeu més, si... Escoltant la roda de premsa, no sé si em quedaria jo amb aquest repte logístic pel fet d'augmentar el nombre de participants i que necessiteu més hotels, més places, etc. O aquesta bona notícia, diria jo, no? De l'increment de la presència femenina i que si no estem en la paritat, pràcticament, dèieu.
Jo crec que aquesta és la notícia. La segona que tu has comentat, que és el tema de que tenim, bàsicament, la categoria mini 18 equips femenins i també masculins. Per tant, jo penso que això és el que ens omple d'un orgull, la veritat, de veure com ja no només és l'equip masculí qui tira del carro, sinó que també són els equips femenins. I això ja no només és només el Top Bàsquet, és arrel de tots els esports, ja sigui futbol, bàsquet, com hem comentat, ja siguin altres esports. Per tant, això és el futur, és el present i també serà el futur. Per tant, és de les coses més maques que podem dir. El repte logístic ho està a tots llocs. Al final, doncs, una edició tens més equips de fora o menys, això és indiferent, però aquest any és una cosa que hauríem de posar en un cartell molt més gran, un títol molt important, que és el tema de que podem dir que el mini femení està equiparat a nivell de quantitat d'equips que el mini masculí. Per tant, és una cosa que ens omple moltíssim aquesta edició.
Sí que és cert que quan juntes les dues coses, crec que també parla de com de consolidat està aquest torneig o com de preparada està l'organització per dur a terme un trofeu d'aquestes característiques. No sé si ho veieu així també, que al final la feina porta com a conseqüència doncs, aquestes dues fites, per dir-ho així.
Exacte. Jo penso, bàsicament, sincerament, que és una miqueta a cavall d'entre la vella guàrdia i la nova. Bàsicament, som tres equips, bueno, som tres persones noves des de fa 5 anys, que som l'Albert, el Guillem i jo, i des d'aleshores hem hagut de fer coses noves i hem innovat, per exemple, el tema d'introduir l'app per poder que tots els equips puguin seguir tot el dia a dia, tot el tema de les victòries, derrotes, també tema de les estadístiques, tot això abans no hi estava, ara estem nosaltres en aquest sentit. També pensem que a nivell de xarxes socials això ha sigut molt important perquè al final estem... aconseguint equips de fora gràcies a aquestes xarxes socials. Molts equips ens contacten perquè volen venir al torneig i no som nosaltres els que anem darrere, sinó són ells mateixos els que s'ofereixen. Per tant, penso que és una miqueta això que et comentaves, que hem de seguir endavant en aquest sentit. És una cosa que ens omple moltíssim, així que així seguirem.
Vaig al terreny esportiu. Em sembla que tu portaves més el tema de logística i hotel, però segur que també la toques amb el tema del que passa a la pista. Amb representació estrangera de Polònia, Lituània i també moltíssima representació de fora de Catalunya. Així d'entrada, algun club, algun equip que el David o l'organització li faci especial il·lusió que estigui present en el torneig?
Per fidelitat et podria dir el Màlaga, perquè porten anys aquí. La veritat és una cosa que és com un pacte no verbal que ja està fet, la veritat, i això ens agrada moltíssim veure que per ells és un escenari, és un lloc on poden venir a gaudir del bàsquet i ja són conscients de que venen aquí a millorar i que tenen un planter allà d'Andalusia molt important, però aquí venen igualment a seguir millorant en aquest sentit. I d'altres novetats, com per exemple equips de fora que han vingut també aquest any, que seran Pinto Bàsquet de Madrid o també Mútil Bàsquet de Navarra. Dos equips que prèviament no havien vingut mai i que el boca a boca o també el fet de les xarxes socials, com he comentat abans, han fet que vinguin a aquesta edició, i això, vulguis o no, és una cosa que ens agrada. Altres equips com el Pilar de València, amb dos equips femenins, també vindran. És una cosa que s'està polaritzant moltíssim, està obrint molts camps en aquest sentit i ja et dic, o sigui, no podem estar més que orgullosos de veure que la feina que fem any rere any, el d'any següent, perquè clar, això no és automàtic, és una cosa que de l'any per l'altre no ho podràs veure, ens omple que després de, almenys l'Albert, el Guillem i jo, que ja, si no m'equivoco és la cinquena edició la qual estem portant ja com a organitzadors, si després d'aquests 5 anys ja hem augmentat pràcticament d'uns 40 o una quarantena d'equips a uns 60, un 61 com aquesta edició, això és el resultat d'un bon treball, d'un bon equip, de parlar les coses, de distribuir bé i de trobar les millors sinergies perquè tothom estigui a les millors opcions de cara al torneig i que puguem comptar al 100% amb tots els participants.
Sí, jo recordo darreres edicions que dèiem allò d'uns 500 participants, uns 600, prop de 700, i ara ja estaríem a més o menys uns 800, em sembla que sortien. Dels equips de fora, els equips de casa, pregunto, David... suposo que controlaràs més els vostres, els del club organitzador Escola Pia. Algun que pugui tenir opcions reals de, no sé si dir, endur-se el títol, però home, fer coses maques i somiar, per què no?
Sincerament, a la categoria mini, tant en masculí com a femení, et podria dir bàsicament sempre surten els mateixos noms, com és Barça, és la Penya, és a dir, el Joventut de Badalona... Però no voldria destacar altres equips, la veritat, perquè ja et dic, al ser tal plural, en tenir equips també de fora, no et sabria dir bé al 100% quins són els que podrien optar al títol, però bàsicament els que coneixen sempre, com ja dic, Barça, Penya, també Manresa, Girona... aquí que són planters que són molt importants aquí a Catalunya, per tant, penso que poden ser els que poden donar la sorpresa a nivell mini. A categoria infantil et podria dir que bàsicament altres edicions, per exemple, han tingut un Hospitalet que ha guanyat. Per tant, això ja és més plural. Encara no en sabem el tema del nivell dels de fora, que ja siguin a l'Acadèmia Komorow o a l'SKM Vilnius. Per tant, tanmateix, el que sigui. La veritat és que nosaltres, al final, la foto final on tenim allà el guanyador o guanyadora és maco de veure, però al final dius, ostres, no tenim ni idea de que aquest equip seria el que anava a guanyar. Per tant, això dona una incertesa i un extra de no saber què passarà durant les 3 dies d'orneig que s'agraeix, perquè hi ha una competició molt sana, molt maca, per tant, això és el que ha de prioritzar.
Per tant, també emoció esportiva, com no podia ser d'una altra manera. Acabo de preguntar-te pel tema de les pistes en si, pels recintes del mateix torneig. Des de la temporada passada que tenim el pavelló oest incorporat, amb Cal Balzac, el pavelló nord, on se celebraran les finals, i el pavelló de l'Escola Pia. Esteu contents amb aquests 4 recintes? Us agradaria algun altre escenari? S'hauria d'ampliar? Si no, no sé, pregunto com està aquest tema.
Doncs mira, bueno, detallo mínimament com està distribuït més o menys tot. El pavelló nord estarà l'infantil femení. L'infantil masculí està dividit en 2 pistes. Estarà a Cal Balzac i a l'Escola Pia. Per tema logístic del propi Cal Balzac no podrem dur a terme allà 3 pistes, però com estan molt a prop una de l'altra, per tant no hi haurà cap problema que vagin caminant els equips. Ja hem formulat el tema de les direccions, el tema dels carrers i de més, per tant no serà un problema. A la categoria mini, a nivell masculí, estarem al pavelló oest, repetim seu, com l'any passat, un pavelló espectacular, la veritat, que allà l'any passat jo precisament em vaig sorprendre moltíssim de les capacitats del propi pavelló, i aquest any tornem una altra vegada al pavelló sud en la categoria mini femenina. Per tant, tindrem 5 pavellons amb molt de bàsquet, sincerament és la primera edició que estarem a 5 pavellons, no a 4, per tant, òbviament, en relació a tots els equips participants, com hem comentat que són 61, hem d'omplir més pavellons que no pas aquests. I bé, m'havies preguntat sobre el tema...
No, si estàveu contents amb tots aquests recintes que teníeu, si us agradaria algun altre lloc o si estàveu satisfets amb ells.
El que ens agradaria, jo personalment, per no trencar-me tant el cap, seria que teniu un pavelló més a prop de l'Hotel Sabadell o el Verdi, perquè això voldria dir que podríem anar caminant a tots els pavellons i de més, i això seria treure pes al tema logístic que m'encarrego jo precisament del tema d'hotels, d'abusos, de quadre horaris, de tots els serveis que es requereixen perquè tots aquests equips arribin a l'hora als pavellons o que arribin a una hora concreta als hotels per poder sopar i després anar a dormir i que el dia següent tornin a la competició. Per tant, ens agradaria tenir un pavelló més, potser més a prop dels hotels, però bé, no ens podem queixar, la veritat. Quan demanem els espais dels pavellons amb disposició, sempre ens ho agraeixen, ens ho diuen que cap problema, que tot per nosaltres, i això és una cosa que s'ha de valorar. Per tant, sigui el que sigui, estarem sempre encantats amb tota la disposició que tenim a l'Ajuntament o Turisme o inclús Esports.
David, sort amb el torneig, gràcies.
Moltes gràcies.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Més qüestions, 6 minuts per arribar a les 2 en futbol sala. Avui juga el Club Natació Sabadell el partit avançat de la jornada 13 de la segona B. A 9:45 de la nit, déu-n'hi-do amb l'horari, comença aquest duel a la pista de l'Ibi, Alacantí. La prèvia ens la fa el Marc Carbonell.
Els nedadors afronten un dels desplaçaments més llargs de la temporada. És per això que el tècnic Jordi Marín amplia la llista de condicionants que posen en dificultats els seus homes.
Primer un partit molt difícil ja perquè és un viatge i tot el que implica viatjar en aquestes distàncies doncs, condiciona. Després que juguem en divendres a la nit, no juguem el dissabte, també serà un altre condicionant. Però bueno, és un equip de defensa molt bé, competeix molt bé, sobretot a casa. Però bueno, estem en un gran estat de forma, crec que ells han d'estar també preocupats per com estem jugant nosaltres i els nostres resultats i bé, anirem allà pues, a buscar 3 punts com cada partit.
Els de Jordi Marín, recordem, no perden en Lliga des de setembre, encadenen 5 victòries seguides i defensen plaça de play-off. Ara, totes aquestes ratxes es posen a prova en una pista inexpugnable en els últims temps. L'Ibi no perd el seu pavelló atenció des de l'abril del 2024. La temporada passada, tercera divisió, la va completar invicta i enguany hi ha sumat 4 victòries i un empat. Els alacantins, això sí, no coneixen la victòria fora de casa i se situen 8ens a la classificació. A 9:45 de la nit, el xiulet inicial al pavelló Rubén Plaza.
I demà serà el torn del futbol sala Sabadell femení que visita les Glòries, un partit amb un toc especial entre dos equips que es retroben a segona després d'haver mantingut enfrontaments del voltatge a la divisió d'honor catalana. Ho recorda el tècnic arlequinat Xavi Muñoz.
Hi ha un rancor dintre, una ànsies de venjança per els seus ascensos que no van poder ser els nostres, de les lligues que vam competir a Divisió d'Honor, que fa que les jugadores se'm posin nerviosos. O sigui, estan nerviosos. Aquesta setmana que estàvem al Lyon estàvem pensant en Glòries. Imagina't el nivell. Per tant, per mi Glòries és un perill molt difícil, més difícil que contra equips de dalt, per nosaltres mateixes.
Les creualtenques just surten del tram més dur de calendari de segona, en què, per què no dir-ho, han sortit força escaldades. Només un punt de 18 possibles, però ara visiten un equip de la seva lliga. Mentre que les de Xavi Muñoz se situen un punt per sobre del descens, les barcelonines són a la zona mitjana. El partit arrencarà demà al Camp del Ferro a les 5. I en natació pendents aquest vespre perquè podria caure la primera medalla a l'europeu de piscina curta de Lublin en clau natació Sabadell. Carles Coll disputa la final del 200 braça quan passin uns minuts d'un quart de 8. El nedador tarragoní del club, que és, recordem, el vigent campió del món, es va classificar ahir a les semifinals amb el millor temps per sota del 2:02 i tot fa indicar que podria pujar al podi a terres poloneses. Aquest matí hem tingut en acció a 3 representants més del club. Sergio de Celis, que hi va ser 6è a la final del relleu 4x50 lliure mixt, ha passat a les semifinals del 100 lliure, de la seva prova preferida, amb el 12è millor temps, mentre que Diego Mira ha estat 13è a les sèries del 200 estils. El de Santomera, per cert, té opcions diumenge al 4 estils. Fa uns dies va fer miques el rècord d'Espanya a l'estatal i s'ha presentat a Lublin amb el 3er millor temps dels inscrits.
Sé que hay gente detrás mía que tiene mejores tiempos que yo, no me tengo que dormir,
y bueno, al final este es mi primer europeo de corta, sigue siendo aprendizaje, ¿no?, para mí, y esta gente ya lleva mucho rodaje dentro de este mundillo. Entonces yo simplemente con competir a mi máximo nivel, hacerlo lo mejor posible, ya estoy contento. No pienso en medallas porque al final eso es un extra, ¿no? Y obviamente me voy a tirar a por todas, pero sueño más con competir bien y lograr quedarme lo más cerca de mi marca o mejorarla que en el hipotético caso de esa medalla.
La mala notícia aquest matí ha estat l'eliminació de Paula González en el 200 estils també. La valenciana ha acabat 15ª i, per tant, en places de semifinals, però per davant seu hi havia 3 espanyoles i recordem que la norma diu, a l'europeu, que només poden avançar 2 per país. Per fer una mica d'agenda d'aquest cap de setmana, a banda del 4 estils que dèiem de Diego Mira, queden les proves curtes. Demà, Sergio De Celis al 50 lliure, Carles Coll i Eudald Terrats al 50 braça. I ho rematem tot plegat amb 2 apunts. El brot de pesta porcina africana ha obligat a suspendre la 22ª edició de la cursa del riu Ripoll. Els organitzadors han comunicat aquest matí que a causa de les actuals restriccions no poden garantir que es desenvolupi amb normalitat la prova el dia de Sant Esteve. En els pròxims dies retornaran l'import de la inscripció, una cursa que fa un any també es va haver de cancel·lar, en aquest cas pel baix nombre de participants. És el mateix, per cert, que li ha passat al cross dels esquiadors, i atents en els pròxims dies a la decisió que pugui prendre la Llanera. Ho ampliarem la setmana que ve. I en handbol, ahir a la nit, l'Oar Gràcia va tornar al camí del triomf a Primera Nacional Masculina, superant el Calella al carrer Bocaccio en un dels partits avançats de la 13ª jornada. 27-22 es van imposar els de Pere Iats en un duel que va arribar força igualat als últims 15 minuts. A partir d'allà, els graciencs van encadenar un parcial de 8-4 que va decidir l'enfrontament. L'Oar supera el Calella a la taula, és 11è i agafa encara més distància amb el descens. 6 punts és el forat, gràcies a aquestes 3 victòries que ha aconseguit en les últimes 4 jornades.
Hotel Suís.
I ho deixem aquí, que queden només 40 segons per arribar a les 2. Abraçada del Toni González, del control tècnic, i de servidor Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Diumenge ens retrobem a partir de 3:45 amb aquest Sabadell-Ibiza de Primera Federació. Ara, el Notícies Migdia, amb el Pere Gallifa al capdavant. Que vagi bé el cap de setmana i al pont. Vaja, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.